De la gran cronista de viatges a la novel·lista exiliada a Ginebra, la peripècia Aurora Bertrana és d'una riquesa excepcional, culminada amb unes memòries que declinen una vida en moviment constant. Aquest 2022 és un any feliç a la recuperació del seu corpus literari, amb la publicació de Nàufrags, escrita originalment en francès, de Cendres i de Delvais. De tot plegat i de la feina de la Fundació, del Fons Bertrana, del rescat de textos de tota mena i també de la seva dimensió musical, en parlem avui en aquest programa especial des de la Universitat de Girona, orquestrat amb Tramoia Cultura. Amb un munt de veus, Maria Àngela Vilallonga, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Adriana Bàrcia, especialista i estudiosa de l'obra, Laia Regincós, editora de la L Geminada, Jaume Rufí, curador del Fons Bertrana, i amb l'Ol Beltran, l'Anna Vallbona, la Xènia Diaconova i amb l'actuació de la violoncel·lista i cantant Marta Roma i l'actriu Caral Albinyana. Avui, per tant, des de la seva Girona, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
És un plaer començar avui amb el violoncel de la Marta Roma, gràcies. Després el tornem a sentir juntament amb la Caral, amb la Caral Albinyana, que ens acompanyaran en aquest especial sobre i amb Aurora Bertrana, avui des de la sala de graus, al costat del claustre, a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Gràcies per acollir-nos, gràcies a tothom que ha vingut. Estem envoltats de bons amics, de gent de lletres, que s'estima la literatura, que s'estima Aurora Bertrana. Tindrem ocasió, per descomptat, de repassar diferents aspectes de la seva literatura, de la seva producció, però deixeu-me saludar en primer lloc la Maria Àngela Vilallonga, que tal, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, que a més ens ha proposat i ens ha acollit en aquesta sala de graus. Benvinguda i gràcies.
Moltes gràcies, ben trobats. És un goig estar amb vosaltres.
Sí, nosaltres aquí, de poder compartir-ho també amb l'Adriana Bàrcia, especialista i estudiosa de l'obra d'Aurora Bertrana. Què tal?
Molt bé, fantàstic.
Avui, insisteixo, repassarem diferents llibres i aspectes també amb altres convidats que aniran apareixent, però volia, Maria Àngela, començar parlant de la Fundació i tota la feina de divulgació. M'agrada molt fer-ho en un any com el 2022, en el qual, al marge de la producció editorial, avui en parlarem de diferents títols que van encara, no?, que anem coneixent d'Aurora Bertrana. M'agrada molt fer un especial en anys no commemoratius. Ho dic perquè fa 5 anys, l'any 17, teníem la gran commemoració de l'any Bertrana, que també ens hi vam dedicar, però a vegades la literatura, ja ho sabeu, en aquest país, i la divulgació literària, sobretot, va massa, no?, a remolc d'anys rodons i efemèrides especials, i treure-ho d'allà i posar-hi el focus en altres moments té també interès, i per tant jo crec que la Fundació, això és una manera també de dimensionar la feina que feu en el dia a dia i no només quan fa 125 anys d'un naixement, no?
De fet, aquest any en fa 130 del naixement d'Aurora Bertrana. I no per aquest motiu, però sí que la Fundació Prudenci Bertrana va decidir l'any passat de crear un nou premi literari dels Premis Literaris de Girona que havia de portar nom de dona. I quina dona millor per donar nom a un dels premis literaris que Aurora Bertrana, que va ser justament un dels puntals d'aquell any 1967, fa 55 anys, quan van aparèixer els Premis Literaris de Girona. Aquell any només va ser el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana. S'esqueia que era el centenari del naixement de Prudenci Bertrana. Aurora va ser una de les persones que va col·laborar en l'inici d'aquest premi i va ser fins i tot jurat dels primers anys d'aquest premi. Per tant, era, crec, de justícia i necessari que si havien de tenir un premi en nom de dona, aquest fos un premi Aurora Bertrana. Ara no en podrem fer cap més de nou, perquè comencem amb Prudenci i acabem amb Aurora. Quedarà rodó, això. Sí, sí. L'hem fet de traducció, Sí, sí. Més, Premi Aurora Bertrana de traducció.
També tindrem ocasió de sentir el Yannick García, que no ha pogut venir a Girona, però que ha estat, efectivament, el guanyador d'aquest primer premi a Prudència Aurora Bertrana, amb la traducció d'Orgull i Prejudici,
sí.
Ja t'has dit, de Jane Austen. Una producció més enllà del premi, que insisteixo, després hi tornarem. Em sorprèn i celebro i m'agrada comprovar que la producció no s'atura i voldria començar cronològicament per l'última incorporació al corpus literari d'Aurora Bertrana, que és aquest Nàufrags que ara tenim, s'acaba de publicar a La Magrana, un text originalment en francès, no? Escrita, una novel·la escrita en francès a Suïssa durant l'exili, que recrea part d'aquesta bohèmia ginebrina que ella va conèixer i que, en fi, m'agradaria també fins i tot entrar-hi per la qüestió de tota la producció del text, no? Perquè té un punt de... Mira, ja l'Adriana fa cares, perquè m'imagino que en aquest fons Bertrana, després hi tornarem, entrar-hi i anar remenant textos, papers, manuscrits i configurar una novel·la traduïda, a més per la Mireia Alegre en català, no ha estat fàcil. Té aquest punt detectivesc, no? Però que ara tenim entre mans aquest Nàufrags, un llibre molt singular i molt basat, per descomptat, en la seva experiència, no?
Sí, aquest és el darrer d'una colla que han anat sortint, perquè tenim la sort que Aurora Bertrana és una escriptora que ara, darrerament, es torna a reeditar. S'ha reeditat El Marroc sensual i fanàtic, sense el fanàtic, en fi, però... El títol original era aquest, s'ha reeditat Edelweiss, en fi, s'ha editat Cendres, una altra novel·la inèdita. Tot això és bo perquè donem a conèixer l'obra d'Aurora Bertrana, l'antiga reeditant-la i la nova, vull dir, la inèdita, que es conserva al fons Prudència i Aurora Bertrana d'aquí, de la Universitat de Girona, del qual en té cura en Jaume Rufí, que també ens acompanya avui. I que és un fons important que encara no ha estat desbrossat del tot. Es van fent moltes edicions de textos de l'Aurora que són allà, però encara no s'ha esgotat. I aquest Nàufrags és el darrer que ha aparegut. El títol molta gent el sorprèn, perquè Prudenci Bertrana va escriure una novel·la que es deia Nàufrags. Bé, aquesta novel·la originalment no es deia Nàufrags, és evident, perquè si va ser escrita en francès, tenia un nom en francès, Epaf. Ja ho vam discutir, això del títol, com havíem de titular aquesta obra. Aquesta obra ha pogut arribar a fer-se gràcies a la tossuderia i al bon saber fer d'Anna Jolis, que és l'editora de La Magrana. Jo feia molts anys que intentava als meus estudiants donar-los el tema d'EPAF perquè el fessin com a treball de recerca o tesi doctoral. Alguns van començar, però no va acabar de quallar. Però jo anava explicant, escolta, que hi ha EPAF, que és inèdita, que és en francès, que hauríem d'editar-la. I finalment l'Anna Jolis va agafar el tema i hem fet aquesta obra coral, perquè hi ha l'Adriana amb la qual havíem de comptar per fer la part de fixació del text, i després hi ha la traducció al català de l'Alegre. Encara ens agradaria, no s'ha acabat el projecte, és clar, ens agradaria que això sortís també en francès a Suïssa, que és allà on tocaria. Per tant, no ho donem per acabat. Però Nàufrags és un dels noms del substantiu que apareix moltes vegades a la novel·la. És a dir, l'utilitza ella com a sinònim de paf.
Sí, sí.
I per això van decidir de posar-hi Nàufrags, també una mica com a homenatge a Prudenci Bertrana. De fet, ells dos, pare i filla, van escriure L'illa perduda a quatre mans. Doncs mira, una mica com a homenatge al pare, ara li dediquem aquest Nàufrags d'Aurora Bertrana.
L'illa perduda, que també es pot trobar a La Geminada, i és un dels llibres que tenim allà a la producció. Després parlem també amb la Laia Regincós, l'editora. M'agradaria saber, Adriana, primera, per què aquest Nàufrags, en el seu moment, va ser una novel·la d'escàndol. Per descomptat, hem d'entendre aquests naufragis en clau metafòrica, els personatges, els retrats reals, si ens hem de creure com ell els definia, no? I bé, com ha estat això, el procés de fixació del text?
El procés de fixació del text ha estat realment, el que comentaves, una feina detectivesca. Vull dir, jo he tingut cura d'altres manuscrits de l'Aurora, les conferències, Cendres mateix i altres textos, i realment aquest, diguéssim, que ha arribat als màxims dels màxims. Vull dir, imagineu-vos, clar, som a la ràdio, però com que estan digitalitzats i els podeu consultar, el fons Bertrana, doncs això, uns esborranys gairebé, manuscrits, mecanoscrits, canviant noms de personatges, una lletrota que no s'entenia, i clar, i tot en francès. Tampoc és un francès, a veure, molt experimental, eh? Vull dir, la manera d'escriure de l'Aurora és una manera austera, però sí que està realment una feina de trencaclosques, en tots els sentits. La meva closca i la closca de l'Aurora, i després recompondre-ho tot, no? Recompondre-ho tot. Sí que el fet d'haver tret cendres, que també una part de cendres, aquesta novel·la també inèdita que va sortir a principis d'any, una part de cendres s'ubica també a Suïssa i en aquesta part de l'exili, en la qual surten aquests personatges de la bohèmia, pintorescos, doncs vulguis que no, són com cosines germanes, dic jo, tant Epaf com Cendres s'assemblen bastant. I llavors, a l'hora de resoldre certs problemes, perquè eren problemes de llocs, de gent, doncs ha ajudat molt, a part de la recerca que estic duent a terme a Suïssa, no? I tot això, doncs, de mica en mica s'omple la pica, diguem, no? Fins que s'ha acabat de configurar el text. Però, esclar, sense el text aquest francès, llavors passar-lo al català, doncs, era impossible. I la gràcia aquesta de dir, no, recordeu, per qui no ho recordi i qui no ho sàpiga, que Aurora Bertrana escrivia en francès, en castellà, en català. De fet, ella, durant molts anys que va viure a Suïssa, ja es plantejava directament escriure en francès. Però el francès era el seu dia a dia. Llavors, fins i tot deies que em fan més cas aquí en francès que pas en català, no? Aquest fet també de la distància que li va passar factura. I el francès esdevenia una llengua quotidiana totalment. I a part d'això, la va escriure en francès pensant de publicar-la a Suïssa. I perquè parla també de la guerra, de l'exili, dels refugiats, i era una manera ella d'explicar-se fins i tot la seva situació. Aurora Bertrana, les obres d'Aurora Bertrana tenen un rerefons biogràfic total. Ella parteix de la seva vida, la cosa viscuda que ella parla, i era una manera de fer-se explicar també com viu una refugiada, doncs, en un país com Suïssa, que no és gens fàcil tampoc. I tant Cendres com Epaf, doncs, ens parlen d'això. I també ens parlen d'aquests personatges pintorescos, no? Aquests aristòcrates desvagats. I això, clar, amb un editor d'allà, doncs, no li va semblar gaire correcte, no? Vull dir, era com una tillat de novena d'escàndol. Però és que Cendres també era tillat de novena d'escàndol aquí. Mm. Vull dir que va tenir molts problemes tant per publicar Cendres com per publicar Epaf.
Sí, sí.
I la lluita d'Aurora Bertrana tota la seva vida, de fet, per publicar. I mira, ja ara segle XXI i l'hem desentaforada, que jo dic.
Exacte. Malgrat que hi havia aquest alter ego, és a dir, ella no hi posava el seu nom, no? Soledad Pérez, en aquest cas, però vaja, la Rosa...
Era ella. Això hi ha una cosa molt curiosa. Ella va escriure perquè, esclar, realment és un esborrany. Quan anem al manuscrit, veiem que hi ha, doncs, moltes correccions. Ella va escriure, com ho explica les memòries, l'obra aquesta, que més que una novel·la són retrats d'aquests personatges, en ple exili, quan queien les bombes, dèiem, de la Segona Guerra Mundial. Però quan va estar a Prades, l'any 47, ella escriu una carta a Ventura Gassol i li explica que està reformant aquest text. I Soledad diu, ara és una refugiada republicana, perquè realment la primera Soledad no era republicana, era de l'altre bàndol. I llavors les amistats que ella tenia a Prades li van dir, això no acaba de rutllar gaire. I ell li explica a Ventura Gassol, diu, ara rutlla la cosa, ara és una republicana, i per tant, en certa manera, és que és ella. I ell ho explica, diu, soc jo, Soledad soc jo. Per tant, no cal aquesta distància, explica't tu també.
Parlant d'ella i de qui és ella i de com efectivament va arribar no només a l'exili, sinó a la carrera literària que va poder finalment tenir, a mi m'agradaria començar recordant un fragment d'això, de la seva vocació, una vocació que, segons explica les seves memòries, no, inicialment ella tenia molt clar que volia ser, que fos literària, i son pare, que jo crec que les havia conegut de diferents estils, en Prudenci Bertran, doncs, tenia alguna precaució al respecte. I la Caral Albinyana, que a més és un fragment, si vols explicar una mica el que heu triat, o ja ens va...
Hola, què tal? A mi, des de Tramoia Cultura, se'm va fer l'encàrrec de fer una revisió dels textos, sobretot de l'Aurora Bertrana en música, de la seva faceta de música. I aquests fragments formen part de la seva autobiografia del primer volum i mostra, doncs, hem conegut a través d'aquests textos una Aurora molt fresca, que ho tenia com molt clar, però que no parava de trobar-se impediments, i alhora el seu talent va fer que els superés tots i tirés endavant i fos pionera en tantes coses, no? I ara aquest trosset doncs, explica una mica pues, de la nena, l'Aurora nena.
Carta La Sarte, escriptora, compositora de música i persona de categoria, era amiga del pare. A mi la senyora Carme entusiasmava. Intel·lectual, cosmopolita, era ben diferent de totes les dones que jo havia conegut fins aleshores. Ella, a mi, em va distingir tot seguit. Li plaïa interrogar-me, escoltar les meves respostes espontànies, a volta agosarades. En certa ocasió, es girà de vers el pare i li digué:
a què voleu dedicar-la?
Oh, el pare no hi havia pensat. Oh, què voldria ser, sargantaneta? Escriptora!
Ah, bravo!
Però al pare se li havien arrufat les celles i se li havia enfosquit la mirada. Això mai!
Per què?
A Catalunya, ser un escriptor és una dissort. Dies més tard, quan el meu mestre Cassià Casademont, compositor de sardanes, va dir al pare que la noia, o sigui jo, mostrava gran afecció i bona disposició per la música, va fer-lo decidir a proposar-me que m'hi dediqués.
Hauràs de pensar quin instrument vols aprendre, o si fet i fet, t'agradaria més cantar.
El pare era un entusiasta del violoncel. Em va consultar si volies esdevenir una gran violoncel·lista. I vaig dir que sí. El so del violoncel m'agrada més que el del violí. Infinitament més que el del piano.
Marta Roma i Carola Vinyana, moltes gràcies. El so del violoncel, quina delícia el violoncel, que a més la va portar a crear una de les primeres bandes de jazz en clau femenina d'Europa, amb trio senyoretes, crec que ell en diu.
Deixa'm explicar que aquest és un fragment d'un espectacle que vam crear des de la Fundació Prudència Bertrana i Tremoia per estrenar a la Setmana dels Bertrana. Aquest any vam fer no només la Nit dels Bertrana, sinó la Setmana dels Bertrana. I el 15 de setembre, a la Mercè, vam estrenar aquesta meravella. Hi havia un trio de senyoretes i la Caral Albinyana, que feia d'Aurora Bertrana jove i gran. I després encara teníem una altra Aurora Bertrana, que és una senyora de Girona que s'assembla a Aurora Bertrana i que també va actuar en la primera part de l'activitat, en la qual en Fonalleres i jo vam tenir una conversa sobre l'Aurora Bertrana dels Premis Literaris de Girona. Va ser un espectacle molt bonic, però elles, aquest espectacle literari musical, l'han portat en d'altres llocs i encara esperem que el vagin fent voltar per tota Catalunya.
Sí, sí, així serà. Aquí hem tingut un tastet, després en tindrem un altre, però certament si això, a més de la setmana, i m'agrada molt que feu la setmana, això tindrà continuïtat, m'imagino.
Esperem que sí, aquest any ho vam estrenar i esperem de fer-ho cada any de manera diferent, eh? L'any que ve segurament no tindrà res a veure amb el que hem fet aquest any, però sí que ja tenim pensat. Aquí hi ha diversos membres del patronat de la Fundació Prudència Bertrana i ja tenim pensat una mica el que farem en aquesta Setmana dels Bertrana.
Molt bé, doncs la setmana també anirem seguint la Setmana dels Bertrana. Ara voldria també incorporar la Laia Regincós, l'editora de la Laia Geminada. Abans cita amb Cendres i jo crec que aquest 2022 també és un any feliç pel lloc que se n'ha dit el cicle suís, no? Perquè a més de Nàufrags i Edelweiss ha sortit a Cendres, certament una experiència, l'experiència dels primers anys d'exili i de com retratava. Abans parlàvem de novel·la Escàndol, que és un substantiu que des del 2022 s'entén una mica, s'entén relativament poc, però si compares amb aquells anys, és cert que la manera com ella retrata, no?, determinades relacions humanes, potser en aquell moment sí que van ser una mica conflictives, no, Laia?
Exacte, hola. Sí, tal com deies, aquest llibre, de fet, als anys 60, doncs, òbviament, ella no va poder-lo publicar. Va ser una negativa total perquè el fet era que atemptava contra la moral burgesa, no, de, i ben pensant, que es deia, de l'època. Llavors, això, aquest manuscrit havia restat aquí al fons, a l'UDG, fins que l'Adriana el va recuperar. De fet, no era un sol manuscrit, eren dos. L'original és Cendres i l'altre manuscrit es portava el títol de l'inefable Philip. El que va fer Aurora Bertrana és que, davant la negativa de totes les editorials que no li volien publicar, va agafar el text, el va polir una miqueta i llavors el va voler presentar al Premi Sant Jordi, si no m'equivoco, era de l'any 67. De fet, el seu nom no va sortir ni entre les votacions, ja li van avisar que no tenia possibilitat. I de fet doncs va quedar allà amb un pròleg de l'Espriu també.
Sí, sí, malgrat l'aval d'Espriu.
Exacte. I de fet l'Espriu ja avisava en el pròleg al lector que tinguessin els ulls ben oberts, no, davant de l'advertiment que oferia aquell llibre, no? I de fet ho és. O sigui, és una crítica brutal al matrimoni concertat, diguéssim, aquest amor incondicional de les dones cap als homes, no, en el moment. I de fet es veu perquè la protagonista, l'Anna Valls, és una noia que es casa amb un home que realment, bueno, no farem tampoc spoiler, però vull dir, és homosexual, diguéssim, llavors no li fa cap cas. I ella s'entrega fins a més no poder i no el deixa d'estimar mai, el segueix a tot arreu i és com una nina, no? Que de fet també era com s'havia definit Aurora Bertrana, que ella també se sentia una mica una nina casada amb Xofat, no? I el que deia abans l'Adriana, tot això és ple de referències autobiogràfiques, d'experiències que va passar també a Aurora, perquè de fet l'Adriana, amb tota la recerca que ha pogut fer a Suïssa, va descobrir quin va ser aquest desengany que va patir Aurora allà a Ginebra, perquè jo crec que amb en Philip, no, fa com una barreja d'entre Xofat i aquest artista homosexual que va conèixer allà a Ginebra, que no li va fer tampoc cas, i va ser el seu segon desengany, no? Després de ser abandonada per el seu home, se'n va a Ginebra sola i allà es torna a enamorar i torna a tenir un altre desengany. I llavors Cendres, no, agafa com una mica aquest tema dels problemes matrimonials i així, que també surt molt a Fracàs, que serà publicada ara el primer semestre, no sé ben bé la data, però Viena la publica als Petits Plaers.
Déu-n'hi-do, sí, la producció no s'acaba. També a l'Ela Geminada, no sé si esteu a punt de recuperar o heu recuperat Vent de Grop, també, del 67.
Sí, exacte. No? És un projecte que tenim de cares a l'any que ve, amb l'ajuda de l'Adriana, òbviament, i volem recuperar-la. No sabem ben bé encara, tampoc no ens hem posat d'acord, perquè l'Adriana té molta feina amb les memòries, que es rediten ara de la Diputació de Girona, ho farà. I llavors no ho hem acabat de quadrar, però ho farem, sí.
És aquesta novel·la que té una adaptació en particular de Rovira Valeta, no? Amb Joan Manuel Serrat, de protagonista.
La larga agonia de los peces fuera del agua.
Sí, el títol
ella,
és...
La Aurora Bertrana deia que ni la mare que la va parir reconeixeria... que bé, és ella la que la va parir, reconeixeria... De fet, en el fons hi ha l'argument, diguéssim, no? Que li van passar a l'Aurora... I també hi ha la factura, el que va cobrar l'Aurora. Vull dir que
Déu-n'hi-do. Quan és? Si és...
Ostres, no me'n recordo ara mateix. Però clar, ella, home, contenta, sí però no, de l'adaptació, perquè és clar, estem parlant de Vent de Grop, d'un pescador de l'Escala, amb aquell parlar salat, aquell parlar, a veure, mascle, no?, Víctor Català, i clar, amb tots els meus respectes, posen el senyor Serrat, que era el noi de moda, sense samarreta, tocant una guitarra a la barca, i llavors dius, clar...
Sí, sí,
però també la va ajudar per projectar-la, vull dir que després, quan va tornar a l'exili, doncs ella deia que era una vida grisa, no? Després torna, clar, torna una vida grisa en tots els sentits que té la paraula gris. És una Catalunya, una Espanya franquista. Llavors ella diu, clar, la vida s'ha acabat. La vida, aquella vida aventurera, aquella vida, no?, que tenia les seves trifulgues, però que era vida, era emoció, torna cap aquí i aquella vida s'ha acabat. És l'Espanya, Catalunya franquista. I el seu editor li va dir també, si vols publicar, doncs escriu alguna novel·la d'amor. Això surt, això ven. No? I va ser com amb això més... a la companyia de la Víctor Català, perquè la visitava sovint, la Víctor Català, que vaja, que que estava... Era, sí, i a més allò que anava a dir jo, era estar postrada allà al llit, no?, i anava rebent la gent que anava passant per allà i es van fer amigues, diguem. I d'aquí va sortir una mica Vent de Grop i un altre llibre, que és Ubiri, que són històries d'animals, que també, a més, li dedica a Víctor Català. Vull dir que el vincle també entre elles dues també va ser important, que això potser no es diu tant. És que és una dona que no s'acaba mai, jo dic, jo fa 22 anys que l'estic estudiant i sempre trobo coses noves.
Sí, sí, parlant de ara que dius això que no s'acaba mai, voldria parlar també amb en Jaume Rufí i saludar-lo per dimensionar aquest fons Bertrana i sobretot perquè la sorpresa d'alguna forma, o la sorpresa o la celebració, vaja, és que tant en tant, no, en un fons que tresora 1.187 llibres, revistes, correspondències, retrats originals i manuscrits, Jaume, anem trobant, no, per fortuna, inèdits o llibres que es van rescatant, m'imagino que teniu allà, és ben bé un Fort Knox que teniu curat.
És un tresor que no s'atura mai, no? Sembla que fins i tot creixi. Nosaltres, aquest fons es va catalogar als anys 90 i ja llavors vam detectar que hi havia obra inèdita. Però, esclar, he de dir que quan vam rebre aquest fons era el fons Bertrana, però era sobretot el fons, o creiem que era el fons, de Prudenci Bertrana, amb uns quants papers de la seva filla, ho dic així una mica en broma, que també es veu que era escriptora. No? I després el que ha resultat és que, relativament per qüestions de la vida d'un i altre, Prudenci Bertrana va morir l'any 41, el fons, quantitativament, és molt més de l'Aurora que d'en Prudenci. I després, clar, llavors l'Aurora era pràcticament desconeguda, i a partir d'aquell moment, ara gairebé podem parlar d'un boom, no?, per l'interès que ha generat, lògic, perquè la vida d'Aurora Bertrana, bueno, jo diria que és la seva millor novel·la, és la seva vida. No? És que si volguessis dissenyar una escriptora, dius, ostres, viatgera, músic de jazz, feminista, republicana, i a més, filla d'en Prudenci Bertrana. Clar, tot quadra.
Ella es definia,
I ha sigut una parada, això, darrerament, sobretot, d'edicions, i pels que treballem en una biblioteca és el màxim el que podem aspirar, no?, que aquests manuscrits cobrin vida i tinguin nous lectors. Vull dir, és una satisfacció immensa.
El començament era en un armari, en un passadís, i la Mita Casa Coberta va ser la primera que va exhumar aquell fons i el va fer valorar bé i que tingués un fons especial a la Universitat de Girona. I ja en aquell moment ja es va fer un primer simposi, ja ha treballat molta gent sobre Aurora Bertrana. Van publicar a la Diputació de Girona la Catalina Bonino, una biografia. Després la Glòria Granell va ser la que va coordinar aquell simposi. Després hi ha hagut la Neus Real, que
sí,
ha fet la biografia.
Text.
En fi, que ja portem molts anys treballant sobre Aurora Bertrana i estem contents, tots aquells que ens hi hem dedicat tota la vida, diguéssim, que ara hi hagi aquest boom que deia en Jaume d'Aurora Bertrana.
I fins i tot també tan important com aquestes edicions públiques, aquests treballs d'investigació, és que encara ara estudiants de la nostra universitat venen al fons per fer els seus treballs de final de grau, que és una cosa que poder no té tant de ressò, però és molt important tenir, diguéssim, el material de laboratori de les lletres a la nostra pròpia universitat. És un privilegi.
Tu diràs, això és el que fa viu, no?, un corpus literari que el continuen estudiant i continuen sumant-se investigacions i propostes de lectura. Ara, en aquest punt, també volia recuperar, abans ho deia, la conversa amb el primer guanyador és important, que a més amb Aurora Bertrana, que té aquesta dimensió internacional, no?, el premi de traducció que porta el seu nom. Per tant, Yannick García, que no ha pogut venir a Girona, que és un home molt, que viatja molt per feina, doncs parlant d'aquesta traducció d'Orgull i Prejudici de Jane Austen a la Casa dels Clàssics.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I saludem, per tant, el Yannick García. Què tal? Benvingut.
Hola, molt bé.
Com estàs? Gràcies per participar també en aquest especial. No volíem deixar de parlar-ne, per descomptat, i a celebrar amb tu i felicitar-te per aquest primer premi de traducció Aurora Bertrana, un premi que a més, des de la Fundació, amb molta il·lusió han començat, una escriptora amb aquests, no?, vincles internacionals, i un premi, Yannick, que has guanyat amb una edició. Jo em mirava els finalistes d'aquelles, no?, de dir, mare de Déu, quina Champions de traductors que tenim en català, perquè del primer dels 700 llibres traduïts que es van publicar, en fi, després quan van publicar qui eren els finalistes, no?, suposo que mirant els col·legues d'ofici també fa patxoca.
Sí, moltíssima. Va ser un premi realment inesperat, entre altres motius perquè no existia el premi abans i no sabia que s'estava coent, que l'estaven preparant, i quan van anunciar els finalistes, doncs, evidentment, vaig veure que em trobava en bona companyia i podria haver guanyat qualsevol d'aquells i qualsevol dels que no havien arribat a finalista, segurament, perquè si van partir de la llista de traduccions publicades durant tot l'any, hi havia molta teca i interessant, segur.
Sí, sí, per descomptat. Orgull i prejudici, un títol a la casa dels clàssics, a la Bernat Metge, com sabem, un títol, dic, classiquíssim, en el millor dels sentits, amb un traductor experimentat i de llarg recorregut com tu, que has vist i viscut de molt tipus de textos. M'imagino que, no?, afrontar un clàssic que forma part del cànon, això ja té una, no sé si un punt de pressió, Yannick, afegit, una dificultat afegida, abans d'entrar, i ara ja entrarem a la qüestió més textual, eh?
Sí, des de fa anys em sembla que tots els traductors ens hem hagut d'acostumar a compaginar llibre contemporani amb obra clàssica, perquè hi ha com aquesta revifalla general de l'interès per molts clàssics universals, o bé traduint obres ex novo o retraduint-les, aquelles que es considera, doncs, que havien envellit malament o que estan descatalogades i són introbables. Llavors, sí o sí et toca activar una mica tots dos músculs, no?, una mica el vocabulari, les estructures d'una llengua actual, contemporània, i després els mecanismes d'obres, doncs, que tenen una edat i que, per tant, requereixen un tractament específic. Per tant, sí, evidentment, hi ha una pressió diferent de si l'obra hagués estat escrita avui dia.
Anem a la part més estrictament de textual i de llengua, perquè hi ha un munt de coses interessantíssimes que expliques en les qüestions de traducció d'aquesta edició preciosa, d'altra banda, com tota la col·lecció de la Casa dels Clàssics, que té a veure amb una de les primeres que vaig pensar, ostres, estic molt d'acord amb això que diu en Yannick García, té a veure amb la manera com últimament s'estan traduint això que tu deies, la revifalla de clàssics, no? En què hi ha una certa tendència a buscar-hi el punt aquest o d'humor, o de lleugeresa, o de... Jo tinc la sensació que es fa perquè determinats lectors no hi entrin en por, i tu dius, molt bé, sí, això hi és, en Jane Austen, per descomptat, però al contrari, jo tenia ganes de recuperar i de, fins i tot, reivindicar el punt de solemnitat, no?
Sí, em sembla que amb aquest clàssic i amb molts altres, al final es tracta tot d'un equilibri molt fràgil i que costa molt de trobar, no?, entre extrems, no? Bé, el lector apassionat del clàssic que s'hi llançarà de cap i voldrà retrobar una mica aquest regust de la lectura centenària d'obres, i el lector que li costa moltíssim entrar i que vol una cosa, doncs, que ragi, que avanci i que no li sigui una cursa d'obstacles. I de la mateixa manera, doncs, buscar, doncs, la part més lleugera, divertida, entretinguda de les obres, que en aquests casos, sobretot quan són retrats socials, i em sembla que és una mena de qualificatiu que estem més disposats a aplicar a obres escrites per dones que per homes, erròniament, em sembla a mi. Però sí que s'intenta vendre aquesta part més jovial, que hi és, evidentment, però a mi m'interessava també entendre per què una obra com aquesta continua considerant-se un clàssic universal, i no és només per l'ús de l'humor. L'humor és una eina, és una arma que té ella i que la fa servir fantàsticament, però evidentment darrere hi ha un post de retrat d'una època, de personatges, de relacions que per mi també tenien un pes específic.
Sí, sí, que va més enllà del que tu també anomenes les convencions de gènere, no? Hi ha aquesta cosa de la comèdia romàntica, vaja, o de l'humor, tal com també s'entenia en època, m'imagino, de Jane Austen. També expliques que la llengua no ha estat pas un camí fàcil, sobretot per aquest tipus de sintaxi allargassada. En aquest programa fa no gaire vam entrevistar per celebrar el final de la culminació de la traducció en Josep Maria Pinto de la Recherche a Proust, que també parlava d'això, no?, de la sintaxi allargassada, de com traduir, de com traslladar el català sense exaurir les possibilitats del lector, no?, d'un tipus de prosa. Per descomptat, Jane Austen no és Proust, però voldria saber això, amb quin tipus d'esculls o de dificultats t'has trobat, que si no, com fer-ho fàcil al lector català?
És que això de fer-ho fàcil també té els seus perills, no? Perquè fins a quin punt...
Com fer-ho llegidor, ja m'entens.
Sí,
no ens agrada l'adjectiu fàcil.
Però és una qüestió que et planteges sempre. És a dir, fins a quin punt tu pots putinejar el text perquè creus que així beneficies un lector actual i fins a quin punt això és un sacrilegi. És a dir, que no hauries de reproduir també la sintaxi desgastada i també les complicacions de lectura que pot donar el llibre avui dia, no? Llavors, per això et dic que és un equilibri molt fràgil, perquè també en aquest cas has de prendre decisions que afecten i que poden ser jutjades en un sentit i en l'altre, no? Aquí ja has tocat massa per fer-ho llegidor, o aquí no has tocat res i realment no s'entén res. Llavors hi ha un punt així, no? L'exercici més saludable, i que ens ajudaria molt, és poder-nos traslladar, no?, un viatge en el temps i veure com rebia un lector de l'època coetani, en aquest cas de Jane Austen, aquella obra. És a dir, si li costava de llegir o no li costava de llegir, si reia o no reia, si s'aturava o no s'aturava. Llavors, tot això, com que ens costa molt, no?, d'extrapolar-nos i de traslladar-nos en aquella època, doncs l'únic que pots fer són conjectures, i a partir d'aquí vas prenent decisions, no? Si tu creus que, si ets capaç d'haver llegit altres obres de l'època o obres d'anàlisi literari i entens que el seu estil era un estil planer, considerat planer en l'època, doncs tu fas el millor que pots per reproduir un estil planer avui dia. En canvi, si els crítics, que al cap i a la fi són de les poques fonts que tens, no?, et diuen que no, que fins i tot per al lector de llavors era una sintaxi difícil, un vocabulari elevat, doncs tu també intentes reproduir això.
La paraula fidelitat, ja saps que en el món de la traducció és també molt tramposa i molt perillosa, però en tot cas la manera de fer-ho llegidor no és, per descomptat, simplificant l'original, sinó al contrari, intentant portar-lo d'una forma que pensava també en l'Ulisses, no? No, per fer-ho llegidor t'estalviaré segons què, no fotem, fem-ho amb professionalitat, no? I la professora Tandiani Garcia, i amb això acabo, és tan bèstia que tu expliques que no hi ha cap altre llibre que hagis revisat fins a l'extenuació, com és el cas d'Orgull i Prejudici, amb la comparació aquesta de la revisió com la vida del monjo copista, no?, amb els patiments i les incerteses i els dubtes que això genera.
Sí, vull creure que és un procés que pel qual passem absolutament tots els companys d'ofici, no? Però sí que és veritat que hi ha obres, quan consideres, doncs, que serà llegida per un lector determinat o serà rebuda diferent que una primera obra de no sé quin escriptor desconegut, doncs que te les mires amb 4 i 40 ulls, no? I sí, en aquest cas va ser així. Va ser així també una molt bona feina del meu editor, del Roger Aluja, que té molt bon ull i detectava fins i tot el petit granet de pols. Llavors has d'estar atent quan tens un bon editor. Jo crec que el procés és semblant a qualsevol altra obra. Tu intentes lliurar la millor versió d'aquell text que ets capaç de fer, no? Però quan saps que és un text que s'ha llegit, s'ha traduït anteriorment, hi haurà gent que el rellegirà o que l'ha llegit en un altre idioma, sovint en castellà, i que potser això pot ser una porta d'entrada perquè el coneguin ara, doncs aquesta responsabilitat hi és, però al cap i a la fi doncs et guien els mateixos criteris, i al moment en què tu dius ara aquest text a mi em funciona, l'envio i que es publiqui. I evidentment doncs sempre pots reobrir el llibre i trobar-hi mil coses que canviaries, però això forma part de la natura de l'ofici.
Sí, sí, per descomptat. Acabo, Yannick, amb una pregunta capciosa. Orgull i Prejudici és, com a lector t'ho pregunto, és la teva Jane Austen preferit? En faries una altra? En triaries una altra? Recomano el llibre de Jane Austen. És el que has traduït?
Home, a mi, evidentment, és el llibre amb qui tinc una relació més propera, perquè l'he viscut des de dins, no? Jo crec que tant Seny i Sentiment com Orgull i Prejudici són dues molt bones portes d'entrada a l'obra d'Austen, si no has llegit res d'ella. Si no, doncs, un cop superes aquestes dues primeres fites, doncs, la resta també ho són. Jo crec que Emma és un bon llibre, i les altres, doncs, potser es consideren una mica menors. Bé, Mansfield Park no, però sí que és menys llegida, no? No ho sé, jo tinc aquesta relació particular amb Orgull i Prejudici, però crec que qualsevol novel·la és bona per entrar-hi. Els relats curts no els he llegit, m'agradaria fer-ho, sé que en té molt pocs, Però sí, clar, evidentment, jo recomanaria aquesta versió perquè és la que m'ha acompanyat molts mesos de la meva vida. Sí,
tu diràs, i a més, en un temps important, per tu i per tothom, Orgull i prejudici, jo també la recomano vivament des d'aquí, des del programa, en aquesta edició fantàstica a la Casa dels Clàssics, a la Bernat Metge Universal, amb la traducció que ha merescut amb justícia literària i amb molta competència boníssima el primer premi Aurora Bertrana de traducció. I a Nic García, moltíssimes gràcies per aquesta i per la resta de traduccions i fins una altra. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, David.
Ciutat Maragda, en aquest especial Aurora Bertrana des de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a la Sala de Graus. En aquest no és la Marta Roma, ara mateix és el violoncel de Pau Casals, ni en té menys, en una sonata que, a més, té poc a veure, m'imagino, Marta, amb l'estil que tu ara elogiaves, a com tocava. Estem parlant de l'Aurora Bertrana, escriptora, però com tocava el violoncel?
Totalment.
No?
Sí, superpionera, no? Amb altres estils, explicava com intentava tocar també flamenc amb el cello, com si fos una guitarra, cosa que ara és com super innovador, però no, perquè ella ja ho havia fet. És increïble. Sí.
Increïble. Aquesta vocació literària i musical, Xènia Diaconova, que apareix a les memòries que tu tens, en fi, plena de pòstits aquí i que també has llegit.
Sí, totalment. És un llibre divertidíssim, meravellós, que en tot moment et dona ganes de trucar a l'Aurora Bertrana i convidar-la a fer un cafè. Això no passa amb tots els escriptors. Però, vaja, jo tinc marcades algunes pàgines que m'han emocionat especialment. Per exemple, hi ha un capítol on explica, ara que parlàveu de la seva vocació musical, un capítol on explica un viatge que fa per Suïssa fent gires com a violoncel·lista amb dos músics més. Llavors, quan no fan concerts, el que fan és fer excursions per la muntanya, pels Alps suïssos. Llavors explica, per exemple, una molt curiosa conversa amb un violinista rus que es diu Txereshevski, o almenys és així com li diu ella, i diu, per exemple, mentre anàvem muntanya amunt vam discutir la proposició dels vaquers. Jo creia que res al món no podia ploure'm més, cas d'haver-ho pogut fer, que viure uns dies en aquelles alçàries alpines entre 2.500 i 3.000 metres d'altitud. El meu company pretenia que, per aguantar tot el dia l'escarperia del paisatge i l'absoluta solitud i silenci d'aquell refugi, s'havia de posseir un tren moral ben sòlid, o ser una ànima de canti, com la que suposava ell, posseïen els pastors alpins. Txereshevski sospitava que la mentalitat d'aquells homes no era gaire més evolucionada que la de les vaques que guardaven. Jo li vaig replicar que l'ànima d'una vaca romania per mi tan misteriosa com la d'un lama del Tibet. Ho he trobat deliciós. I, a més, a vegades, no, quan llegim moltes coses alhora, fem connexions inesperades. Jo estava llegint ara fa poc uns articles sobre el pintor Paul Klee, i algun estudiós de la seva obra deia que aquest pintor tenia la capacitat de sentir-se igual a tots els éssers vius. Aquesta fórmula la trobo molt encertada també quan parlem d'Aurora Bertrana, perquè no tenim cap mena d'arrogància en la seva personalitat, no? Ni arrogància pel fet de ser un ser humà, ni arrogància d'intel·lectual, ni arrogància d'escriptora i artista, sinó algú que es considera, doncs, considera que la seva ànima pot tenir els mateixos misteris que la d'una vaca, per exemple. Per què no? I llavors, a mi això m'ha seduït. Totalment. Potser perquè també m'agraden les vaques, però això és una altra història. I després també m'encanta també la mateixa humilitat i receptivitat, sensibilitat, amb què explica, doncs, altres mons, altres cultures que va arribar a conèixer, no? El dels viatges al Marroc en parla molt, també en les memòries, i explica, per exemple, la primera visita que va fer a un harem al Marroc, cosa que més aviat potser l'incomodava al principi o s'imaginava, vés a saber quina cosa sòrdida que havia de ser un harem, i llavors es van portar una sorpresa agradable quan va veure que en realitat hi havia una convivència ben agradable entre les integrants de l'harem d'un baixà, no? que li presentava les seves dones, deia, les quatre esposes s'estimen com autèntiques germanes. És clar que no han vist res del món, però val la pena, es pregunta, de conèixer el que passa pel món quan aquí, sota el meu sostre, estan segures de no mancar de tot allò que és necessari, i més que necessari, superflu. Llavors, un potser s'esperaria que l'Aurora digués quines bajanades que diu aquest home, i no. Ella li dona la raó, diu, accepto la filosofia del baixà. No em costa gens d'admetre aquesta ètica social tan oriental i alhora tan semblant a la d'una bona part d'habitants de la península Ibèrica. No la vull ni analitzar. Un cop més em pregunto per què aquesta península Ibèrica, en un extrem de la qual he nascut també jo, no hauria fet una millor tria decantant-se socialment i filosòficament de vers el nord de l'Àfrica en comptes de voler-ho fer de vers el centre d'Europa. Són píndoles de saviesa, de seny, de sensibilitat, les que trobem en gairebé cada capítol de les memòries.
Sí, sí, que és un text, no?, que a vegades quan alguna entrevista o així algú et pregunta doncs, quin llibre recomanaries per començar a descobrir Aurora Bertrana, sovint se cita als paraïsos oceànics i així, però les memòries jo crec que són fascinants des de tants punts de vista, no?
És el pal de paller, les memòries, per sí. Això. El que passa que a mi em passa que no es trobaven, de fet, per molta bona sort estan exaurides, vull dir que això és un bon senyal, però clar, ara ja estem treballant per actualitzar-les també, perquè sortint al carrer, perquè jo quan acabo una xerrada d'una conferència em diuen què hem de llegir? Jo dic les memòries. Diu, sí, però on les trobem? I la idea és aquesta, de tornar-les
no a posar ara mateix, en biblioteques.
Sí, ara veig que ella el té de la biblioteca, clar, no, i s'han exaurit, sortosament, no? Se suposa que molt bé.
Fa 8 o 10 anys, eh?
2013.
No fa gaire.
Sí, hauríem...
La van presentar justament a la biblioteca de la facultat.
Ara, ja posarem remei editorial també perquè surtin tard o ara les memòries en alguna banda.
De Girona, que veus, la que sí, les va publicar,
sí.
Les reedita.
Bueno, això, sí. Esperem que tornin aviat a les llibreries, eh? Guillem Terribas les voldria tenir allà en un aparador ben visibles. L'Anna Vallbona també té memòria de quan va llegir Aurora Bertrana per primer cop aquestes memòries i els teus, jo sé que els viatges t'han interessat particularment, la narrativa, clar, ara ho deia la Maria Àngela Vilallonga, deia fa un moment, la seva millor novel·la són les memòries, tal vegada, no? Però és un cas, aquests experiències i literatura tot sovint es barregen, i ell ho explica així, ara en diríem autoficció, és un terme que a mi m'incomoda especialment perquè no sap què vol dir, però que en tot cas la seva literatura va per aquí, a vegades.
Sí, jo crec que a més la meva sensació és tant quan fa crònica de viatges com que, quan fa les novel·les que s'empelten més de la Segona Guerra Mundial, tampoc canvia tant la veu narrativa. No? Sovint les acabem separant i tot això, però crec que el Marroc sensual, que jo crec que és... Sí, parlem
fanàtic,
de portes...
Fanàtic, no et deixis la segona part del
tipus. Exacte. Si parlem de portes d'entrada, aquesta n'és una, diguéssim, de molt accessible, el Marroc sensual jo crec que ja hi ha una veu narrativa com molt afermada, com molt segura també d'estar ensenyant la seva mirada, és a dir, com la seva mirada, això, com deia la Xenia, doncs se situa sola allà al Marroc i comença a investigar i a furgar, i a més amb una cosa que fa molt evident i fa molt, alhora molt magnètic i molt atractiu el personatge Bertrana, no? Que és aquesta idea de furgar on altres ja haurien desistit, i això crec que es veu molt al Marroc, en el seu viatge al Marroc, per aquesta idea d'això, d'estar travessant el país una dona sola als anys 30, per un encàrrec de... Sí, no? És a dir, l'any 35, per encàrrec de la publicitat, i a més ensenyant allà on pot accedir, allà on no pot accedir, i allà on, me'n recordo aquell passatge d'un hotel on l'entabanen i li foten els calés, no? I això també ho explica, vull dir que allà hi ha una veu molt autoirònica, alhora, d'una vivesa d'estil molt gran que això que la fa enormement seductora. I llavors això, per exemple, jo crec que una novel·la que a mi m'agrada especialment, que és Tres presoners...
Aquesta sí que es troba, és a Club Editor.
Exacte.
Sí, sí.
Que a mi m'interessa molt perquè crec que forma part, no, ho dèiem abans amb l'Adriana, està enganxada, diguéssim, entre dos silencis, però clar, aquí sí que veiem la veu de la, de la, de l'Aurora Bertrana traduint-se ella mateixa. I clar, és una novel·la al capdavall sobre la Segona Guerra Mundial o encara més específicament la idea del final d'una guerra i penso fins quan dura una guerra, no? Encara que s'hagi acabat. I clar, i aquí tornem a veure el que dèieu d'aquesta ficció empaltada de la pròpia vivència, tornem a veure algú que al final de la Segona Guerra Mundial fa de voluntària en un poble de França i com trasllada a través d'una ficció el trauma d'una guerra, el canvi de rols entre botxins i víctimes, i ho fa d'una manera molt poc maniqueïsta, no? I a mi això m'admira, perquè és a dir, l'any 45 ja és una Aurora Bertrana que se sap vencedora, se sap vençuda en la Guerra Civil Espanyola, és exiliada, refugiada, i aleshores fa una novel·la en què trenca aquest maniqueïsme d'una manera com, penso que molt increïble. I no sé, recordo que la Maria Àngels Anglada deia d'ella que era una novel·lista que havia trencat els límits, no? I que havia explorat, per tant, facetes que en la literatura catalana s'havien explorat poc. Entenc que la literatura de viatges als anys 30 l'explora ella i entenc que amb aquestes novel·les sobre la Segona Guerra Mundial també ho explora, obra via ella, i ho fan molt poques autores, molt pocs autors. I aquesta, per mi, és una novel·la que resulta molt interessant, a més que em faci una novel·la, no? És a dir, és una mica allò que deia el... Sí, home, entre dos silencis, no?, també. Però aquesta idea que deia el Semprún de com la ficció pot servir per traslladar una experiència concentracionària, camps d'extermini, una experiència traumàtica com la de Semprún, en el cas de Bertran està presenciant la idea d'aquest final de guerra i d'aquestes ferides obertes, no?, i les entranyes obertes d'un final de guerra. Semprún deia doncs, que la ficció servia per en certa manera, atrapar aquesta densitat de l'experiència, no?, més enllà dels fets, aquesta densitat, i penso que a Tres Presoners hi ha aquesta densitat, amb aquests tres presoners, diguem que són utilitzats, és a dir, que primer anaven per vencedors, acaben sent vençuts, i són utilitzats com a mà d'obra en un poble que ha patit les ràtzies, entenem, dels nazis, no? Per tant, és a dir, penso que és especialment rellevant que em faci una ficció i que com a ficció funcioni.
Maria Àngel.
El més interessant és la ciutat dels joves, només un apunt.
Sí, sí.
Aquest vessant compromès que ara apuntava l'Anna Vallbona és brutal a la ciutat dels joves. La ciutat dels joves és l'última cosa que ella escriu de ficció i és una crítica però descarnada del franquisme. Amb ciència-ficció, vull dir, més explorar que una senyora que té gairebé 80 anys i que fa un retrat, un reportatge de ciència-ficció criticant el franquisme...
Que és la ciutat dels vells, no?
La ciutat dels vells, no? I a més li censuren. I a l'Aurora Bertrana li van censurar unes quantes coses. Les conferències, hem tret el llapis vermell de la censura i les hem publicades sense censura. La ciutat dels joves també sense censures. Era una dona compromesa amb el seu temps. I tant el temps de la Segona Guerra Mundial com dels anys 60, perquè la ciutat dels joves és la ciutat dels anys 60, com de la Guerra Civil. Vull dir, era una dona compromesa.
Sí, sí. Hem de dir que la ciutat dels joves es pot trobar en aquests no, anys afortunats de recuperació de la seva obra a Males Herbes en publicar fa ben poc. Per tant, es pot recuperar. Maria Àngela, volies dir alguna cosa a propòsit de Tres Presoners?
El fil del que deia l'Anna Vallbona. Tres Presoners i Entre dos silencis són aquestes dues novel·les sobre la Guerra Civil. I Tres Presoners va ser reeditada al Club Editor amb un epíleg de Marta Pasqual, que és una altra estudiosa d'Aurora Bertrana, justament estudiosa d'aquesta època. Però el que volia dir és anar més enllà, i és que Marta Pasqual ara ha escrit una novel·la, dues, de fet, n'ha publicat ja una, que va quedar finalista del Premi Casero, i aquest any ha guanyat el Premi Casero. I la de l'any passat, la finalista, és una novel·la que té per títol El malaventurat senyor Claus. I ella explica que en aquesta novel·la, si ella no hagués treballat Tres Presoners i Entre dos silencis, la novel·la que ha escrit no hauria sortit de la mateixa manera. És a dir, es reclama hereva d'Aurora Bertrana en la seva obra de creació. I això penso que és bo. Màrius Serra, quan va escriure aquella novel·la sobre Hawaii, Sí, també s'havia llegit Els paradisos oceànics d'Aurora Bertrana. És a dir, que la podem estudiar, i això és molt bo que l'estudiem, però si a més deixa petjada en els creadors, ja és millor encara. D'acord? Sí, Marta Pasqual, una altra persona que s'ha de tenir en compte com a novel·lista bona, i els que són aquí ho podrien també contrastar amb mi. Eh?
Apuntada, doncs.
Apuntada,
i, no? I a més a més, efectivament, que tingui Aurora Bertran aquesta dimensió inspiradora, no?
Crec que és molt important.
De noves ficcions té molt interès. Ara l'Adriana també feia referència a les conferències que es poden trobar editades i sense el boli vermell, que de tantes coses ens va privar aquell bolígraf. I l'Ols n'ha fet una lectura també, no sé si... Des d'on? Tu que també ets un home interessat en viatges, en diferents facetes de la Bertrana.
Es pot agafar per moltes bandes. A mi m'ha interessat especialment el retrat d'ella mateixa com a salvatge, que fa en algunes ocasions, aquell dalé de viatjar que neix a Girona justament amb 8 anys, i no pas perquè s'hi trobés malament a casa, sinó just al contrari, se'n va de casa, no passa més enllà del Pla de Girona. Després hi ha les vegades que surt de casa, ho fa amb permís dels seus pares, i se'n va de joveneta, i sense diners, i això diu que és molt educatiu, molt instructiu, als Alps, a la Savoia, als Pirineus, i després ja un cop casada, fent vida de burgesots amb el seu marit a Suïssa, doncs decideixen que allò no pot ser, que allà s'hi viu massa bé, que s'hi avorreixen, i aleshores fan aquella travessia amb un vaixell de càrrega míser fins a l'altra punta de món, que d'aquí naixerà, al cap d'uns anys, paradisos oceànics. Tot això ella ho explicava, sortia a la palestra...
Dos mesos, no? O mes i mig de viatge, eren l'any 26 quan s'anirà. 48 dies, eh? 80 dies fins a la Polinèsia, magnífic. 80 dies en vaixell. Ara en 24 hores si pot ser, si algú vol anar a la Polinèsia, si voleu ser demà a Tahití...
Jo hi vaig anar amb l'Aurora Bertrana.
Tu vas anar a Papete.
I tant, a seguir tot el recorregut d'Aurora Bertrana a la Polinèsia, sí.
I està bé. És
també portava Segarra al costat, eh?
Clar, la ruta blava és posterior.
Sí. És això que diem d'Aurora Bertrana, que sempre és pionera.
Sí, sí, i tant, no? Adolf.
No, i realment, per exemple, una cosa que és molt interessant, trobo, és el seu discurs antiracista, contrari a la idea d'una superioritat dels blancs sobre la resta, diguéssim, de cultures, diríem nosaltres, del món. Això és una cosa que ella realment s'aparta del que és una mena de racisme ambiental, que arriba a ser banal a l'època en el sentit d'inadvertit. I ella fa discursos i els fa en públic quan va al Centre Excursionista de Terrassa, quan va a l'Ateneu de Girona, quan va a l'Ateneu de Barcelona, quan va també al cinema Coliseum a la presentació de Tabú, que és una pel·lícula de Murnau, justament, que alguns dels actors que hi treballen són coneguts d'ella, d'aquells anys a la Polinèsia, i ella diu coses, per exemple, escriu coses que són, jo trobo, d'una perfecta actualitat. Si voleu, també podríem comentar el que diu sobre feminisme, que segurament aquí sí que té un interès potser més arqueològic, és a dir, aquí sí que ja s'hi ha posat més la pols, no? Però això que escriu l'any 31, o que havia dit en una d'aquestes conferències, trobo que és perfectament actual. Diu: totes les races del món han ofrenat víctimes als seus déus i a la seva política. Un partit pres o un gran orgull racial podran veure diferències entre els caníbals i nosaltres. Un esperit imparcial col·locat en un pla superior s'adonarà que els fanatismes, les passions i les injustícies dels homes s'han practicat i es practicaran a tot arreu del món, tant a Europa com a Oceania, tant a Àsia com a Amèrica o Àfrica, i que l'home tipus, és a dir, l'exemplar general antropològic nomenat rei de la creació, és gairebé igual a tot arreu. Els defectes són més bé d'humanitat que de raça, i el nostre orgull de blancs és molt sovint una ridícula i pueril pretensió. He dit. Això ho llegeixo, eh? Això ho llegeixo perquè és com acaba, diguéssim, aquesta xerrada l'Aurora Bertrana. Ja dic que aquí hi ha especialistes, per exemple, sobre la seva faceta feminista. Aquí hi ha una conferència que també és molt interessant, d'una banda, amb el que és una descripció de la situació de la dona en aquella època, però també després hi ha coses que resulten molt xocants, quan, per exemple, ella diu que pot ser molt injust, però que la comunitat demana que les dones casades es quedin a casa cuidant del dels fills, cuidant del marit, en fi, coses que també són xocants. Això després hem fet una descripció de la situació de la dona i de la poligàmia espiritual que hi havia, és a dir, la dona no podia triar marit. I a la burgesia mateix, la dona que pretenia estimar i ser estimada era considerada una neuròtica. Un capverd, ho diu així mateix, no? I ella reivindica això, que les dones puguin ser també companyes dels homes, no? I fa una visió, diguéssim, del feminisme, diguéssim, integradora. Diu, de qui és culpa que les dones ens trobem com ens trobem? Dels pares de l'Església i d'alguns homes baixament egoistes. Però també diu que molts homes ajuden a l'emancipació de la dona. En fi, també és un discurs, és un dels articles d'aquest recull, que també és molt, molt interessant, realment, de molt bon llegir.
És el feminisme dels anys 30.
Clar, clar.
Això, hi ha gent que diu, ostres, l'Aurora Bertrana és feminista de què? Dic, home, llegim-la bé, en el sentit de dir, és el feminisme dels anys 30. No estem buscant aquí radicalismes. De fet, ella volia posar-se en aquesta situació conciliadora. No som les sufragets que posem bombes com les angleses, no? Vull dir, és un feminisme més mesurat, més progressista, però és que era aquest tipus de feminisme als anys 30. I llavors, relacionat amb això dels salvatges, que ha comentat ell, ella deia que els salvatges érem els d'aquí. Diu, quan jo vaig per Barcelona i veig que aquest fa les necessitats allà, en un racó, l'altre crida, l'altre empeny, l'altre no sé què, diu, aquests són els salvatges. No són els salvatges els de la Polinèsia, encara que vagin mig despullats. Els salvatges els tenim aquí a casa, no? I era molt defensora del bon salvatge de Rousseau. Diu, aquí el colonialisme ha fet realment estralls a la Polinèsia i a tot arreu. Però potser que siguem una mica més llargs de mires i veiem qui és realment el salvatge i quan parlem de civilitzats, què vol dir això de ser civilitzat? Perquè no ho som gaire aquí. Jo, a unes conferències que jo he fet, dic Aurora Bertrana, la dona que estimava els salvatges, perquè ella els estimava, els salvatges, en el sentit aquest de qui és realment el salvatge.
No? Ella es descrivia com a salvatge. Sí. Això és curiós perquè complementa aquest llibre, que és un recull de conferències a càrrec de l'Adriana Bàrcia. Doncs no fa gaire s'ha publicat a Coma Negra un recull d'articles de l'Anna Murià i inclou una conversa amb l'Aurora Bertrana justament posterior...
Sí, és que es van cartejar, i amb l'Agustí Bartra i la... Sí, sí.
Hi ha una entrevista publicada per La Nau en què ella, la mateixa Aurora Bertrana, diu, es defineix així, soc salvatge, i l'Anna Murià apunta, diu, cert, és una ànima primitiva que segueix els seus impulsos purs, que no discuteix la naturalesa ni li regateja res, és un primitivisme no minvat, sinó enriquit per la cultura i la ciència.
Sí, sí.
Una bèstia, també, l'Anna Murià. Una bèstia.
Ara citàveu també Barcelona, no voldria acabar sense parlar d'un altre aspecte per qui vulgui fer-les i seguir-los, que són els itineraris que la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngela heu impulsat, no? Ara fa molt poquet heu presentat l'itinerari d'Aurora Bertrana a Barcelona.
D'Aurora i de Prudenci.
I de Prudenci Bertrana, sí. Efectivament, un pot anar allà a la exacte, Diagonal, amb sembla que és amb Roger Flor per allà, o també Llúria. A Llúria, exactament, Llúria. No? En diferents espais, també a Girona hi ha un itinerari que es pot seguir.
Sí, però aquest surt ara d'aquí 15 dies o 3 setmanes. El primer que va sortir va ser el de Ginebra, que el van publicar l'any 2017, em sembla, i el vam traduir al francès també, i l'hem anat a fer a Ginebra amb grups, i ara també hi ha gent que hi vol anar altra vegada. El de Girona està a punt de sortir, Aurora Bertrana a Girona, i l'any que ve apareixerà el d'Aurora Bertrana a Barcelona i el de Prudenci Bertrana a Barcelona, sí.
I això, a més d'una qüestió en paper o fer-ho online o un autoitinerari que crec que es pot fer, té una traducció en el nomenclàtor o una traducció urbanística, diguem-ne? Perquè,
a vegades sí.
Sí, eh?
Sí, a vegades sí. És a dir, anem a veure, per exemple, la casa del carrer Hortes, 18, en el qual va néixer Aurora Bertrana, hi ha una placa que diu aquí va néixer Aurora Bertrana i allà llegim un text de les memòries, bàsicament. Hi ha molts textos també d'altres peces d'Aurora Bertrana, però les memòries són tan riques autobiogràficament que sempre han de sortir moltes vegades en aquests itineraris.
Podem saber on va tocar música? On va fer... On anava amb el trio de jazz? Això es pot saber, no? A la Rambla,
ah, sí,
no?
Hi ha lloc de... al carrer Nou de la Rambla. Justament vam fer la presentació dissabte al Palau Güell, que és el carrer Nou de la Rambla. Però la Maria Núñez, que és la que s'ha ocupat de fer l'itinerari d'Aurora Bertrana a Barcelona, va explicar que aquest carrer abans es deia Conde de l'Assalto, i és en aquest carrer justament on hi havia els bars en els quals tocava Aurora Bertrana quan amb aquell trio de senyorites de la 1 a les 3 de la matinada tocava en aquells locals d'un carrer, Conde de l'Assalto, que sí, sí. Ja el sol nom i és per no passar-hi. Ara, exacte. Nou de la Rambla ja té un altre...
Tot convidava.
Sentit diferent, eh?
Sí, sí. Però ja aniríem, eh? Si sortís al cartell. Déu-n'hi-do. Amb la música també, no d'Aurora Bertrana, sinó de la Marta Roma i la Caral Linyà també acabarem avui, no sense agrair per descomptat la Facultat de Lletres, la Universitat de Girona, el Patronat per la invitació i per acollir-nos aquí. Avui ha estat un plaer, de veritat. Maria Àngela Vilallonga, gràcies, a debò. Adriana Bàrcia, la Laia Regincós, la Laila Geminada, gràcies. Amb Jaume Rufí per curar aquest fons Bertrana, Anna Vallbona, Xenia Conova, Dolç Beltran, la Dolors Joanol a la producció, el Humphrey Granados, que ens avui ha fet de runner, la Rosa Silloés als estudis de Catalunya Ràdio Barcelona, en Josep Fons i en Dani Batxiller aquí a Girona, Clara Saperes i Iaiza Berrocal de Tramoia Cultura, gràcies, de debò. I amb la Marta Roma i la Caral Vinyana, que, en fi, recreen, ja ho hem sentit abans, la veu i la música d'Aurora Bertrana i la seva gran novel·la, ens deia ara la Maria Àngela, que són les seves memòries, també forma part d'aquest espectacle que homenatja i dona sentit a tota la seva producció. Amb ella acabarem. Gràcies de bo a tota la gent que heu vingut a compartir avui aquesta estona a Catalunya Ràdio, si tot Maragda, ja ho sabeu, i Marta i Caral, el programa comença i acaba amb vosaltres.
Hagués tingut una petita mica d'esperit calculador i pràctic, que mai no he tingut, i l'ambició d'esdevenir una concertista o almenys una bona violoncel·lista, hauria continuat estudiant 7 o 8 hores diàries com ha de fer, i cal que ho faci un aspirant a músic de categoria. Fent-ho així, hauria demostrat tenir més seny. Però en primer lloc, i gràcies a Déu, de seny no n'he tingut mai. I en segon lloc, jo no sentia cap gran il·lusió d'arribar a ser músic. Jo volia esdevenir escriptora i, per damunt de tot, novel·lista. En aquest cas, el seny no em servia de gran cosa, perquè un novel·lista amb seny és una absurditat. Un novel·lista, home o dona, amb seny, prudència, discreció, esperit pràctic i mà esquerra, podrà escriure novel·les, editar-les, ser premiat en concursos i fins i tot molt llegit pel públic. Però no serà mai un bon novel·lista. Jo tenia i tinc la convicció que el seny i tots els accessoris de tan preciosa qualitat són una nosa per viure. El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la. I després, si de cas, escriure-la amb coneixement de causa. Llavors, jo no pensava encara escriure, però a viure sí que hi pensava. Em pot dir que només pensava en això. O potser, més que pensar, hauríem de dir sentir. Sí, això és el que vaig fer. Sentir la vida.
Rip your glue. And get your hat, leave your worries on a doorstep. Life could be so sweet on that sunny side of the street. Don't you hear that bitter patter and that happy tune is your step. Life could be so sweet on that sunny side of the street. I used to walk in the shade.